Volia marxar de casa, com fos, a qualsevol preu. Primer ho va fer amb el pretext de buscar si al final de l'Arc de Sant Martí hi havia una olla plena de monedes d'or. Però quan va emprendre la seva aventura, es va fixar en el vol erràtic d'una papallona i la va seguir. El va portar al costat d'un riu on una llúdriga emprenia el seu trajecte direcció al mar. La va seguir fent saltironets per la llera fins que es va entrebancar amb una maleta de viatge. En obrir-la hi va trobar la seva roba i un bitllet d'avió a la Meca. Quina importància té la destinació? L'important és el trajecte.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. L'inici de curs és també el principi de molts projectes i el gènere fantàstic no n'és una excepció. Aquest mes de setembre ha nascut Espècula, una nova editorial del fantàstic català que aquests dies publica el seu primer títol. Avui en descobrirem tots els detalls amb el seu editor, en Jordi Casals. Encara en literatura entrevistarem en Daniel Genís pel seu primer llibre, Uns déus ferotges, publicat per Males Herbes. El líder del Biblionauta ens acosta una història al més pur estil de les Mil i una nits, però partint del nostre territori. En cinema us farem crònica del Festival de Sèrie B de Cornellà del Llobregat, el Berretina, que acaba de fer la seva setena edició amb el lema God Save the Cage, amb un com a leitmotiv i amb un grapat d'homenatges que us explicarem. I per últim, també parlarem de la Survival Zombie, programada per l'1 d'octubre a Sabadell. Us explicarem en què consisteix. És el que donarà de si el segon Quimèric d'aquesta setena temporada que fem possible amb l'Iker Mons i la Marina Tovella a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
Comencem el programa d'avui fent una pregunta, que és si us agraden els zombis, Marina, Iker.
Buah. Sí, a mi m'agraden molt, realment.
A mi m'encanten.
Doncs suposo que ja us heu enterat, no?, d'aquesta Survival Zombie que es farà l'1 d'octubre a Sabadell.
Em sona, em sona.
Sí, sí, sí. Ens hem enterat tant que jo aniré amb tota la meva família.
Ole!
A mi m'encanta que la Marina tingui una família tan cooperativa amb el Fantàstic.
És impressionant, eh?
Jo no m'imagino arrastrant els meus pares a la Survival Zombie.
Bueno, jo no dic que va ser arrastrar, realment. Jo penso que va ser com una cooperació de tots junts per un mateix objectiu, que són els zombis.
Bueno, pues estàs en el millor programa possible, perquè et sortiran temes i temes i diràs: "Què, família, este fin de semana nos vamos aquí, ¿qué os parece?"
Ens espera una setena temporada de Família Tovella on tour. Mira, podríem venir a l'estudi també a explicar-nos-ho,
Fem una secció.
Una secció, Família Tovella.
Tovella's Family.
100%, de veritat ho parlaré.
Va, mira, us explico, com que ja tens les entrades i tot, t'explico què trobaràs el dia 1 d'octubre, la nit de l'1 d'octubre més concretament.
A veure.
La Survival Zombie la fan les empreses de Acero Producciones i World Real Games en col·laboració amb l'Ajuntament. I és una proposta de gran format. De fet, s'espera que hi participin 2.000 persones.
Déu-n'hi-do.
És que és moltíssim. No sé
per una Survival Zombie...
El dia de la roda de premsa ja hi havia 700 inscrits, per tant no és un farol, eh?
No,
serà gran format. Per la gent que no sap què és ben bé una Survival Zombie, el Luis Eduardo González, que és responsable de Acero Producciones, feia aquest símil.
Es como si dijéramos que es el clásico pilla-pilla, el clásico juego donde tú eres un superviviente, tienes que hacer una serie de pruebas, intentar sobrevivir sin que estos o estas os coman. Aparentemente es sencillo, pero lo vamos a poner... lo vamos a ir complicando durante toda la noche.
Interpreto per al soroll de fons que hi havia un zombi a la sala.
És que, clar, imagineu-vos una roda de premsa sèria, o sigui, amb la tinenta d'alcaldessa, tots els periodistes i tal, i els de l'empresa que diguin: "Venga, que salgan los zombis." I clar, jo pensava que era conya. I clar,
sí?
Posem el micro i de cop comencem a veure sortir zombis, no?
Ah, que
hi havia 6 o 7, però caracteritzats i tot.
Claro.
I comencen a fer a l'orella de qui estava parlant i a l'orella nostra. I clar, jo patia per la pobra tinenta alcaldessa, que és una persona que qualsevol soroll la distreu.
Ah, sí?
I pensava: "Enviarà caga el zombi." Sí. Però no, va aguantar estoicament. I que Déu-n'hi-do.
Que gràcia.
A veure, seguim parlant de la Survival Zombie. Està pensada tant pels veterans, perquè es veu que hi ha un grup de gent que segueix la Survival Zombies arreu del territori espanyol.
Clar.
Són més de 300 ciutats que s'ha fet aquesta experiència.
És que jo ho coneixia per això, i quan va sortir a Sabadell vaig dir, sense cap dubte, vaig...
Clar, si vénen a casa, no?
Home, és que ja no hi ha més excuses, o sigui, te'ls trobaràs per la finestra de teva casa.
Home, de fet, literalment, perquè surt la Fira Sabadell i jo vist just davant, vull dir que...
Mira.
Sí, sí.
Escolta,
saludar-vos.
Encara hi ha entrades? Perquè m'esteu complint comprant una mica, eh?
Sí,
de moment sí.
Oye, de
moment sí.
Pensa en la meva família.
Però clar, està pensat també per aquests veterans, però també per gent com vosaltres que no heu participat mai. Vull dir, està fet de tal manera que tothom pugui jugar. Ho ha explicat l'Anaí Salvat, que és guionista.
Els jugadors quan arriben se'ls dona un mapa on hi ha instruccions, a banda de que hi ha una xarxa prèvia, que sempre se'ls explica bé, tot detallat. A més, hi ha unes ubicacions marcades en el mapa, aleshores està força fet perquè no només puguin jugar els veterans que porten moltes edicions darrere, sinó que una família que ve i és la seva primera edició ho pugui disfrutar igual i no es trobi perdut en cap moment. Sempre hi ha punts de control, hi ha actors repartits per tota la zona de joc de Sabadell i en qualsevol moment tots van donant instruccions i tot.
I els que dieu ja hi aniré un altre dia, doncs mal fet, perquè es veu que cada experiència és única, està dissenyada només per al dia que es fa. El dissenyador d'aquestes proves, el Diego de la Concepción, es referia sobretot a com s'ha dissenyat el de Sabadell.
Esas 310 ediciones no somos como una obra de teatro que se escribe un guión y se repite una y otra vez, no. Cada edición se personaliza, se crea un guión, una historia, todo va en tiempo real, por lo tanto el uno dentro del juego es 1 de octubre de 2022 también. Y porque los jugadores que llevan años siguiéndonos y yendo de una ciudad detrás de nosotros nunca han repetido un guión ni una historia ni han visto personajes repetidos. Entonces es una película que es única y exclusiva para esta edición.
A veure, no hem parlat dels horaris. A mi els horaris és el que més em tira enrere, perquè com bé sabeu, jo sóc una iaiona que es tapa amb la manta, no, a partir de certa hora. I clar, comença a les 11 de la nit.
Bueno, pensava que era a les 10.
Hi ha hagut un moment de confusió perquè es veu que la policia, aquest també és un tema.
Com?
A veure, retrocedeixo. La Survival surt de la Fira Sabadell, però les proves es repartiran per bona part de la ciutat.
I no sap encara on.
Llavors, la policia va demanar que comencés més tard per el nombre d'efectius que estarien desplegats aquelles hores. Llavors, això s'allargarà fins les 5 de la matinada.
Sí. Déu-n'hi-do.
Llavors, ja... bé, em sembla que al final no ho he posat, no? Però hi havia una declaració molt graciosa que deia perquè aquí no hi ha ni alcohol ni drogues, i clar, jo pensava, si algú ve drogat de casa no sé si el faran fora o no, però almenys el joc, no?
És que com és de nit, igual dona la sensació de que serà una espècie de festa o cosa com per la nit, no? Però no, és més lúdic.
Van dir, sobretot, que està obert a tothom, fins i tot a nens.
A pesar de que dura 6 horas, no es un juego exigente físicamente, esto vale para cualquier persona, no lo hemos hecho, no es duro ni solo para gente que corra o haga ejercicio, ni mucho menos, y a pesar de que es de madrugada, que es un evento que es a partir de las 10 o de las 11 de la noche hasta las 3 o las 4 de la mañana, es un evento para el público familiar, o sea, a partir de 6 o 7 años se pueden jugar los niños, obligatoriamente deben ir acompañados por un adulto que también juegue hasta que cumplan los 14, y de los 14 a los 18 tienen que traer una autorización por escrito para jugar, pero ya pueden ir solos.
Total, que l'itinerari és secret, no el sabreu fins al mateix dia, només sabeu que heu d'anar fins a Fira Sabadell i allà podeu triar si sou zombis o sou supervivents.
I sobretot, si sou zombis, només podreu caminar o fer marxa com vam fer a la Survival Maze al Horrorland.
Com has dit això?
Horrorland. Això.
Doncs això, que ens veiem l'1 d'octubre, no?
Ens veiem allà.
Doncs vinga.
Quimèric.
Neix una nova editorial de gènere fantàstic en català. En un context en què la literatura de gènere està en clara expansió a casa nostra, tant pel nombre de publicacions com per la difusió dels projectes i la implicació dels lectors, es crea Especula. Es tracta d'una editorial independent que apostarà íntegrament per escriptors en llengua catalana i que té previst treure 4 llibres l'any. N'hem parlat amb el seu editor, el també escriptor Jordi Casals, coincidint amb la Setmana del Llibre en Català. Jordi Casals, benvingut al Quimèric.
Hola, què tal?
A l'Especula neix de Llibres del Delicte, que és una editorial, per qui no la conegui, de novel·la negra. Com surt aquest projecte i com acabes liderant-lo tu?
Doncs surt perquè en Marc Moreno em fa la proposta. En Marc Moreno és l'ànima de Llibres del Delicte i ja fa 10 anys que té aquesta editorial de negra. Després havia fet una editorial de juvenil i ara li venia de gust fer una editorial de fantàstic. De fet, li van els gèneres i llavors semblava que era el pas lògic. I em va demanar doncs, que si jo el coneixia perquè havia publicat ho he publicat una novel·la juvenil amb tocs de negre i de ciència-ficció amb ells. fes picar els anells, i a partir d'aquí doncs, mira, em va proposar si em vindria de gust liderar el projecte, i em va semblar tot molt interessant, molt engrescador, i em vaig sumar supercontent.
Es pot considerar doncs, una editorial, o és una col·lecció dins de Llibres del Delicte?
Està sota el paraigües de Llibres del Delicte. Podria aconseguir... Jo crec que està a mig camí, no ho sabria definir. La veritat, no, mira, si vols ni editorial ni col·lecció,
diem,
no? No, diem segell i ja està. No? Perquè sí que és veritat que tota la infraestructura i tot el paraigües és de Llibres del Delicte, i la gent que treballa a Llibres del Delicte és també la gent doncs, que maqueta i que corregeix els llibres d'espècula. Però marxa una mica de tota la mateixa línia que tenia Llibres del Delicte, no? Que Llibres del Delicte, delictes juvenils, delito... Uh-huh. Llavors estaria a mig camí.
I quant de temps porteu de feina? Ha costat gaire arrencar el projecte?
A veure, clar, sempre porta feina, que pensem que és una feina molt agraïda i molt engrescadora, saps? Doncs seria... Què devem portar des d'abans de... Des d'abans de Nadal? Portem més o menys, jo suposo, del desembre, més o menys, que ens hi vam posar. A fer recerca d'originals fins que vam trobar els originals que estàvem buscant.
I la recerca com va anar?
Doncs va anar doncs, donant veus a coneguts del món del fantàstic. Jo porto uns quants anys, molts anys, ja no sé quants, poder els 10 o si no 10-9 amb el Biblionauta. Uh-huh. Fa un parell d'anys que estic també amb en Dani Genís, amb en Jacob Suárez, amb la col·lecció de l'Arcà. Llavors, gent del món del fandom doncs, ja coneixia i vam estar donant veus. Doncs si coneixeu algú que té alguna editorial, algun original o fins i tot escriptors, escolta, tens alguna cosa, i bueno, la veu va anar fent el boca a orella i vam començar a rebre un bon nombre d'originals.
I va costar de triar o vau tenir clar? Perquè clar, quan encara no ha nascut l'editorial, suposo que el difícil és triar en quina línia no anirà o cap on voleu anar.
Mira, en aquest sentit no, va costar, ara t'explicaré el que va costar, en línia no, perquè sempre quan entrés dins de l'etiqueta de fantàstic ens era una mica igual al subgènere, no? De fet, hi ha alguns mitjans de comunicació que s'han fet ressò que neix especula una nova editorial de ciència-ficció, perquè tu ja saps que a vegades és molt difícil per la gent que no llegeix gènere, doncs fer la distinció entre fantàstic i ciència-ficció, no? Però nosaltres, mentre estigués dins de l'etiqueta de fantàstic, tant ens era si era una ucronia, una distopia, o era terror, o era ciència-ficció, tot hi valia, no? O fantasia èpica. Llavors, un cop entrava dins d'aquesta gran etiqueta que és el fantàstic, era anar a triar textos que fossin molt i molt i molt potents. I aquí sí que...
Era una etiqueta bastant laxa, no? Diguéssim.
Sí, que entrés a fantàstic. De fet, mira, el primer títol és una ucronia amb tocs de steampunk, el segon és ciència-ficció, però que acaba convertint-se en una novel·la de terror, i el tercer seria una novel·la de fantàstic on surten dones d'aigua, però són dones d'aigua marina, amb punts de Lovecraft, i saps? Vull dir que és molt eclèctic, no? Vull dir que ara hi ha molt de fantàstic i hi ha moltes distopies, segur que publicarem alguna distopia, però... Però vull dir que entrava dins del ventall, no? Del fantàstic. I el que sí que ens va costar, vam rebre, anem rebent molts de textos, i la veritat que són textos que tenen, són textos, en trobem de molt bons, en trobem de textos que serien perfectament publicables, el que passa és que com que només traurem 4 títols l'any, anem a buscar 4 textos que quan els llegim ens enamorem o ens exploti el cap, quan tanques i dius, ostres, quina passada que acabo de llegir, no?
O sigui que els altres els podeu guardar fins i tot, no?
Els altres els podem guardar i sí, i fins i tot hi ha hagut escriptors als que m'he adreçat dient, ostres, això que tens és una bona novel·la, és una novel·la publicable, i ens trobem amb aquest entrebanc, malauradament. Però sí, tant, i segur que són novel·les que s'acabaran publicant d'aquí uns anys, a altres editorials o poder pel mateix Especula.
Ara mateix hi ha moltes editorials de gènere fantàstic. De fet, doncs, estem en un moment dolç, no, diem. Això és un hàndicap o us va a favor? Vull dir, no sé si el fet de dir tenim tantes editorials i som una més serà difícil competir, o la gent ja està posada en llegir en català literatura fantàstica.
Doncs jo crec que ho has dit tu, té no, un pro i un contra, no? A veure, nosaltres acabem d'arribar, per tant som els últims, per tant no podem dir... Ostres, és que clar, hi ha moltes, ja haurien d'haver, si acabem d'arribar nosaltres, perquè ens hem sumat, no?, i pensem que pot haver-hi recorregut, per l'altre punt que has comentat tu, que estem en un moment dolç, el 42 va tenir molt d'èxit, el Celsius fa molts anys que té molt d'èxit, el Saló del Còmic, el Saló del Manga, l'Escatcon, tenen, no? Tenen gent doncs, que hi ha darrere, públic que hi ha darrere i que té ganes de llegir fantàstic, i poder el nostre granet de sorra, tot i que hi ha altres editorials que també ho fan, és potencial fantàstic que es fa aquí i que s'escriu en llengua catalana.
Que potser és el que faltava, no?
Ja n'hi ha, ja n'hi ha editorials que publiquen i publiquen títols molt xulos, però jo diria que exclusius, que siguin editorials que només treuen autors que escriuen en llengua catalana, doncs mira, poder no, no? I poder faltar una mica... poder seria el forat que faltava, no? I el forat que nosaltres ens agradaria ocupar i liderar.
Ja s'ha pogut veure les vostres portades, no? I heu optat per una estètica pulp. De fet, com a curiositat, quan vaig buscar el llibre del Jaume Valor, no, que és el primer que publiqueu en el Goodreads, que vaig fer l'escanear portada, no? Em van sortir moltes portades dels anys 70, com dient. És alguna d'aquestes?
No, que xulo.
No sé si, és, bé, si voleu alegro. Fer un homenatge o...
Sí. La veritat és que tot el disseny l'ha fet l'Àlex Santaló, il·lustrador i ninotaire i molt potent, i llavors ell ens va fer unes quantes propostes de disseny, i quan vam veure aquesta vam dir, aquesta, està claríssim que és aquesta, evidentment perquè té aquests punts de novel·les dels 70 i de novel·les molt pulperes, i ens agrada i m'agrada molt que hagis fet això,
sí,
i t'hagi
sí,
passat,
sí.
Perquè era la idea.
Fins va
tot,
ser molt graciós, de veritat.
Fins i tot en Jaume Valor em va comentar que li va ser a un amic seu la portada i va dir, ostres, però això és un llibre vell, no? I aquest punt envellit creiem que és molt xulo. Ens agrada moltíssim.
Com dèiem, ja heu anunciat els quatre primers títols. El primer és Les causes invisibles, de Jaume Valor, Mare, d'Isabel del Río, i Els fills del mar,
els fills del mar.
D'Inés MacPherson. Primer de tot, què és el que destacaries de cada una d'aquestes obres? Has fet una mica el tastet abans, però quin diries que és el punt fort de cada un d'aquests títols?
Doncs a veure, el primer llibre és la novel·la d'en Jaume, Les causes invisibles, i és una ucronia que explica una història alternativa. És el moment en què Napoleó està a punt de ser coronat emperador, li fan un atemptat i llavors mor. Llavors, com seria l'Europa napoleònica sense Napoleó? I el punt fort és que té, per mi, està molt ben escrita, és una novel·la amb un punt d'orfebreria, és alta literatura, al final acaba encaixant tot, ja veus des del principi que encaixarà, però acaba encaixant tot d'una manera magistral, i a més la gràcia és que estem fent gènere fantàstic, però que no és l'arquetípic, no? Llavors he vist una novel·la que a mi, com a lector, perquè es pot llegir de moltes maneres diferents, em va fer anar moltes vegades al Google per veure quins eren els anacronismes que, no, que en Jaume ens estava fent i quines eren les picades d'ullet. Llavors és una novel·la molt divertida que també es pot llegir com una novel·la d'aventures. Té una lectura també clàssica de novel·la d'aventures, fins i tot de noucentista o vuitcentista, a finals del XIX. Però jo crec que el seu punt fort és aquest, és que tota l'estona està explicant anacronismes tan ben explicats que no saps quin és història.
Exacte.
Real i quin no, no? I després és steampunk, que hi ha poc d'steampunk, ara sembla que al setembre i que a la tardor començaran a aparèixer alguns títols amb steampunk, però hi ha poc steampunk en català, i que sigui una novel·la d'steampunk crec que també la fa singular.
La mare d'Isabel del Río, hem conegut alguns autors, alguns lectors beta, i ens l'han deixat pels núvols.
Sí, és una... Sí, a veure, és que sembla que t'estirà dient tota l'estona que són tres llibres molt bons, i és veritat,
és que
m'ho crec, no? Saps què em passa? Jo també escric, i quan he de parlar d'algun dels meus llibres, doncs com a escriptor sempre dius, ostres, hi ha un capítol que no ha sigut tan bo, o té aquesta errada, o... Clar, aquí no hi ha síndrome de l'impostor, vull dir, aquí aquests llibres els hem triat perquè són molt bons, no? El de Mare és un llibre que és de ciència-ficció, que és la primera vegada que la Isabel fa ciència-ficció, sí. Sí que havia fet molt de terror, i llavors és un llibre que a la pàgina 30 gira pel complet. Comença amb una història força arquetípica, podríem dir, la Terra és un lloc inhabitable, i llavors envien amb unes càpsules a cada mare, o a un adult amb el seu fill, preferiblement que sigui una mare. Però és que aquesta història, que ja la compraries, de sobte gira i comença a aparèixer mons alternatius, comencen a aparèixer històries alternatives, picades d'ullet, el soc llegenda d'en Madison, a Picades d'Ullet, a Lovecraft també, vull dir, és una novel·la que és molt xula i que et va... és angoixant, és una novel·la angoixant, a més a més, eh? D'aquestes que...
Ah, ens estàs fent venir moltes ganes,
eh? Et fan patir, és molt bona, és una novel·la molt bona. Sí, sí, la Isabel, una crac.
I llavors tenim la Inés McPherson amb Els fills del mar.
Llavors ve la Inés, que...
Ella també escriu molt terror, normalment.
Sí, sí, i la Inés el que té és que és molt tendra, escrivint, és, utilitza un llenguatge molt bonic, diu les coses d'una manera molt maca, però clar, el que t'està explicant és gore. Llavors aquest contract, no, és paradoxal i no, estàs llegint un acte extremadament violent, però explicat amb una...
poèticament, no?
Sí, amb candidesa, amb una bonhomia i amb un llenguatge. El llenguatge sí que seria fins i tot líric i poètic, no? Llavors, aquest contrast a mi em fa volar el cap. És una història que està situada a l'escenari, ella volia imaginar-se com un insmo del Howard Philip Lovecraft, però ho ha situat en un poblet del Cap de Creus.
Ah,
sense nom, sense topònim, per tant, però està ubicat en allà. Llavors és el que et deia, també és una novel·la molt simbòlica, és una novel·la molt feminista i és una novel·la molt, molt contestatària i molt, molt xula. Surt el 23 i serà una de les novel·les importants del 23.
I, bueno, dic que trauríeu 4 novel·les l'any. On és la quarta? A veure com estan les negociacions.
Sí, mira, no te'n puc dir res, perquè si parlo i després no surt, saps? Encara no està la cosa tancada.
En procés de negociació, eh?
Sí, estem en procés. Sí, la quarta novel·la també serà una novel·la xula. I doncs ja serà cap a passat Sant Jordi, cap al maig, del juny del 23. I ja haurem fet una roda, llavors...
D'acord,
al setembre tornarem a començar.
I per què 4?
Perquè amb la dedicació que li donem a cada novel·la i amb la tria de títols que li donem a cada novel·la, i també perquè comencem i no sabem quina és la rebuda que tindrem, que de moment sembla que serà bona, però clar, s'està també parlant molt i el llibre d'en Jaume surt el 24, vull dir, encara no ha sortit. Llavors,
aquí en Quimèric ja l'hem llegit, que aviat entrevistarem el Jaume,
sí,
però...
Sí, sí, alguns ja l'heu pogut llegir, perquè fa uns mesos que ja el tenim
clar,
ja guardat,
clar,
físicament.
No?
Llavors pensàvem que fer-ne més era una mica agosarat. També pensàvem que potser podríem tenir problemes a l'hora de trobar originals, potser no hi haurien. En general, alguns premis, el Premi Pedrolo, per exemple, ostres, sempre es queixen que hi ha pocs participants, no? Llavors dèiem, ostres, comencem amb 4, a veure què passa. Els cuidem molt l'estètica, cuidem molt el text, cuidem molt l'autor i, bueno, si la cosa funciona, si rebem molts més textos d'aquests que et deia al principi, que són extremadament bons i la rebuda és bona, doncs mira, no ho sé, poder...
És una xifra que podria canviar,
començarem a fer. Però jo crec que fer 4 títols a l'any i fer 4 títols ben fets l'any i que siguin 4 novel·les molt bones, que siguin pedra de toc, ostres, ja és un per trimestre, tampoc és... Tampoc és tan poc, no?
I ja per últim, preguntar-te per la gent que ens està escoltant, encara accepteu manuscrits o amb els que us han arribat de la llau ja teniu un triat?
No, encara acceptem a través de la pàgina web. Si algú vol enviar el manuscrit, primer que ens enviï un correu presentant-se una miqueta i dient quina idea té, llavors ens posarem en contacte amb ells. I sí, home, ja et deia, una de les idees de l'editorial era donar una plataforma per la gent que escriu en català. Llavors, de moment, encara no hem tancat, tot i que en tenim molts. Llavors, el que sigui, clar, la resposta no és immediata, perquè necessitem el nostre temps. Però sí, tant i tant.
Doncs moltes gràcies, Jordi Casals, estarem en contacte segur per als pròxims títols d'Especula.
Molt bé, Karen, moltes gràcies a tu.
Gràcies.
Quimèric, el programa per als mentalment divergents.
El nom de Daniel Genís és molt conegut en l'àmbit del fantàstic en català. Membre de la Junta de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia durant molts anys, impulsor i líder del Biblionauta, col·laborador primer de l'editorial Pagès i ara de l'Aertes, la seva tasca pràcticament ha estat d'activisme actiu. Només li faltava saltar al món de la literatura com a autor, i ho acaba de fer amb la novel·la Uns déus ferotges, de males herbes. Genís ens proposa viure el viatge d'Abu Jafar, un jove de 16 anys que marxa de la seva València natal al segle XII amb una destinació incerta. Un viatge que estarà ple d'elements fantàstics i que no ens deixarà indiferents. Hem pogut parlar d'aquest trajecte amb el seu autor.
L'entrevista.
Daniel Genís, benvingut al Quimèric.
Hola, moltes gràcies per haver-me convidat.
Què va ser abans, la història d'Uns déus ferotges o les ganes de convertir-te en escriptor? Què va ser abans?
No, indubtablement la història, no? Les ganes de convertir-me en escriptor. No... O sigui, evidentment hi eren, però sempre ha estat un ofici, sempre ha estat una afició que m'ha fet molt de respecte, la veritat. Jo he anat escrivint històries i al final ha donat la casualitat que s'han acabat, que les he pogut teixir, però no.
Que s'han acabat i tot.
S'han acabat en el sentit que he pogut teixir una història en principi i final, no? Però vaja, per mi els escriptors ostres, són gent molt especial, capaços de fer coses màgiques pràcticament. Per tant, pretendre ser un escriptor en aquest sentit era massa gran.
Recordo just fa un any, en una reunió del jurat del 42, en un restaurant que a més era àrab, ens vas preguntar si teníem manuscrits al calaix. I tu ho vas fer veure que no. Com ha estat per tu fer tot aquest procés d'escriptura, d'acabar la novel·la i de publicar-la? Perquè doncs, des que teníem aquesta conversa fins ara doncs, ha passat un any, però ja has vist veure el llibre publicat, ja has tingut els primers feedbacks.
Sí, a veure, jo d'escriure sempre havia anat escrivint alguna coseta, relats inconexos, però com et deia, no? la idea de teixir-los tots i que acabessin doncs, confegint una història amb un desenvolupament coherent, amb un principi i amb un final, doncs no s'havia donat el cas. Ha estat, jo crec, una feliç coincidència. Ha estat un fet inusual i no premeditat. Per això, quan es preguntaven aquestes coses, de què tenies al calaix, sí, hi havia coses al calaix, però no hi havia la pretensió de treure-les. Per tant, no deia res.
I encara no l'havies venut, la novel·la?
No, ni venut ni acabat del tot. Aquesta va ser una de les dificultats. De fet, la novel·la eren... Si la llegiu, ja ho veureu, i són tot un seguit d'històries que estan entrelligades a partir d'una història més gran, però són com petits relats en molts aspectes, i de fet van començar siguent això, van ser contes independents, van ser relats que no van veure mai la llum, no els vaig enviar mai enlloc, i allà es van quedar fins que vaig trobar la història que em va permetre doncs, lligar-les totes.
O sigui que la història és després dels relats, eh?
Sí, la història és després dels relats, i sobretot l'idea que una miqueta... L'haver-ho pogut lligar tot a la narració d'Arthur Gordon Pym, que és una novel·la que va ser molt important per mi perquè em va permetre doncs, trobar el desllorigador, no? Ser una miqueta la sortida de l'atzucac en què em trobava, que era un seguit d'històries que no acabava de lligar entre elles, i aquesta novel·la doncs, sí que m'ho va permetre, a la vegada...
Et va inspirar.
Em va inspirar i em va permetre fer una cosa que tenia moltes ganes de fer, que era homenatjar novel·les que per mi eren importants, no? Novel·les fantàstiques totes elles, però amb la idea del viatge i de l'aventura pel mig.
Entrant en el contingut, fas que passi la teva història al segle XII. Partint de terres àrabs d'aquí de la península. Per què vas triar aquesta etapa històrica en concret?
A veure, la història contemporània em representava tot un seguit de hàndicaps, que és que tot ho tenim ja molt, molt apamat, vull dir, no hi ha gaire misteri avui en dia. Tenim GPS, tot està perfectament cartografiat. Situar-ho al segle XII era tot el contrari. En aquell moment el món era molt diferent, era molt més petit o molt més gran, depenent de com ho mirem. Amèrica no havia estat descoberta, hi havia tota la part del Pròxim Orient, de l'Àsia, que per un europeu doncs era terra ignota, pràcticament. Era un lloc ple de misteris i de fantasies i que, per tant, la imaginació et permetia omplir-ho. Des del punt de vista, jo crec, de l'escriptor, doncs és molt emocionant, això. És molt més, et dona moltes més possibilitats.
Clar, tenim bastant coneixement de com era el segle XII aquí, no? O les terres àrabs del territori que ara és Espanya, sí que sabem molt, no? Però les terres àrabs del segle XII no en sabem tant. No sé si t'has hagut de documentar o el que dius tu, has suplert el que et faltava amb aportacions pròpies.
Bé, hi ha una part, evidentment, de documentació. No es tracta d'una novel·la històrica, però sí que està inserida dintre del que són els gèneres de l'Arglà, que són uns viatges de peregrinació a la Meca que es feien des de la península, bé, fins a la Meca i més enllà, per part d'alguns, això, musulmans peninsulars. No sé, Ibn Battuta, per exemple, és un dels, dels seus viatges més famosos, va arribar fins a l'Índia, etc. Literàriament, a mi el que em va agradar més de tots aquests rilar, de totes aquestes històries, és el viatge d'Indio Bahir, que era un valencià, en aquest sentit s'assembla bastant al protagonista de la meva novel·la, que acaba arribant fins a la Meca. I des del punt de vista literari és una història molt potent, és una història plena d'anècdotes, de folklore, d'elements pintorescos, i em va atrapar moltíssim. L'únic que li faltava era el tema fantàstic, i bé, això és el que li vaig afegir jo, diguem-ho així, no? Perquè acabés de ser rodona.
Et faltava, no? Necessitaves aquest element, no?
A mi em faltava, sí. Jo sóc un lector de gènere fantàstic, és una novel·la... No és ciència-ficció, no és fantasia heroica, és un altre tipus de literatura, jo crec. És una novel·la amb tocs estranys, amb referències a les Mil i una Nits, amb una literatura així, amb aquest punt màgic, no?
Fa servir molt el recurs dels peus de pàgina, que abans fora de micro parlàvem que hi ha gent que defugim, no?, dels peus de pàgina, però que en el teu cas són bastant necessaris també pel context. Creus que et van quedar ganes d'explicar coses de la història, del moment històric, del que es prestava la història a la novel·la?
Els peus de pàgina en la novel·la són, o sigui, són accessoris, no és obligatori llegir-los, però sí que he pretès amb aquestes notes de peu de pàgina intentar enriquir una miqueta més la història. Sí que n'hi ha, la majoria, que són peus de pàgina reals, que permeten doncs aclarir el nom d'algun personatge o amb el tema de les dates, per exemple, però també he de confessar que n'hi ha d'altres que són peus de pàgina inventats, que fan referència a llibres o a personatges que no han existit mai, però que...
Només ens falta això, els amants dels peus de pàgina. Haver de destriar quins són els de veritat.
La meva pretensió era crear com una mena de paratext, no? de literatura paral·lela a la narració doncs, principal, que acabés enriquint el text en si.
Mm-hmm. Home, enriquir-lo en enriqueix, perquè clar, t'acabes construint, no?, en paral·lel a aquest món que estàs explicant.
Sí, perquè la novel·la, a veure, comença amb un pròleg i un epíleg que representa que estan escrits per uns estudiosos i en si és la història d'un manuscrit trobat que ha estat editat, no? Editat en el segle XX de manera contemporàniament i, bé, com tot text editat, doncs això, no? Té unes notes d'arbre de pàgina, hi ha unes declaracions de tipus històric, es parla del context, etc. Formava part d'aquest joc de la versemblança que volia donar-li en el text.
Sobre això del manifest trobat, també volia preguntar-te, aquest recurs l'has utilitzat també per difuminar la frontera entre el fantàstic i el que podrien ser els deliris de la persona que escriu el manuscrit? Vull dir, hi ha peu a uns dos ferotges perquè el lector cregui que això no és fantàstic, sinó que és una nadadolla, diguem-ho planament, del protagonista?
Sí, a veure, el d'explicar el sentit de la novel·la, no en sóc gaire partidari. Jo crec que cada lector aquí en farà la seva lectura i serà capaç, doncs, bueno, d'ell mateix explicar-se al final o explicar-se el desenvolupament. Pot ser una història en la qual doncs, sigui plenament fantàstica, com dius tu, no? Que sigui una història en la qual tot el viatge, tota la fantasia doncs, pugui estar en el cap del protagonista. Bé, és veritat que hi ha alguns, almenys jo he pretès deixar alguna pista que doncs, decanti aquesta balança cap a un dels dos costats, però bueno, ja no diré cap a quin dels dos.
De fet, també fa servir dos tons, que és el del manuscrit trobat, no? Que és potser més d'humor, més alegre, i l'altre, que és el de l'editor, que és acadèmic. T'ha agradat poder anar canviant aquests dos registres, poder ser els dos personatges alhora?
Sí, a veure, una de les gràcies d'escriure una novel·la doncs, això és posar-te en la pell d'altres personatges i com més diferents, millor en aquest sentit, no? Hi havia aquesta necessitat, jo crec, d'una part més seriosa, que era la part més acadèmica, i després hi havia la veu del protagonista que parla en primera persona, perquè és un viatge narrat per ell mateix, que bé, potser a algú li sobtarà l'estil de la llengua, no? De la Bujafar, la protagonista de la novel·la, perquè és un llenguatge desenfadat, desinhibit, ple de bromes, però a mi em va semblar que era molt més interessant de cares al lector, o sigui, pretenia que fos un llenguatge potser més versemblant i més històric, com deuen ser les relats, no? Com són les històries d'aquella època, podíem caure en el risc que el lector s'enganxés de la novel·la al cap d'una dotzena de pàgines, perquè realment seria massa farragós. Per tant, vaig preferir sacrificar un punt de versemblança en aquest sentit, però pel bé de la història.
Perquè la gent s'encarinyés, no?, de l'abu...
Aquesta era l'idea, jo crec que és un personatge entranyable, no? Perquè és un jove que vol experimentar doncs, la màgia i la grandesa que s'imagina que hi ha en el món, i bé, en el món el que hi ha sobretot són doncs, moltes patacades, molta misèria, no? I i moltes dificultats, que és el que s'acaba trobant a la vida. El protagonista, la Bujafardo, no és un heroi, és un antiheroi, és de fet una mena de pringada, en el sentit que és un personatge que només rep i que aprèn a base de garrotades, una novel·la de formació, no? El protagonista va aprenent.
Una mica Nazario de Tormes al principi, fins i tot.
Mira, m'agrada molt que me diguis això, perquè clar, jo per formació com a filòleg, una de les èpoques que més gràcia em fa, que més m'ha agradat, és precisament doncs, l'època del barroc, del Siglo de Oro, i Lazarillo de Tormes i d'altra novel·la picaresca, és un referent per mi en aquesta novel·la, no? El propi Quixot, que té molts elements de novel·la picaresca. Home, també jo suposo que l'he tingut al cap quan escrivia la novel·la, fins i tot el tema aquest de les històries intercalades, vulguis que no, o del Quixot, o de manuscrit trobat a Saragossa, d'alguna d'aquestes lectures clàssiques, jo crec que hi és.
Barreges les dues coses, la picaresca, no?, que seria de la nostra Espanya, no?, i el tema àrab, suposo que tot és una confluència històrica, no?
Sí, clar, la península, a veure, sí, hi ha hagut moments en què era musulmana, hi ha moments en què era cristiana, però allà la població estava absolutament barrejada. A mi sempre m'ha apassionat molt l'edat mitjana, precisament perquè hi havia una confluència molt gran de musulmans, de cristians i de jueus, no?, de les tres religions convisquent de manera més o menys pacífica, depenent del segle, però Barcelona, Girona, només cal mirar com estan els barris antics, no? Estan perfectament barrejats tots ells, per tant, era molt més cosmopolita del que a vegades ens pensem, la societat.
Això t'anava a dir, que quan ens expliquen la història, l'expliquen per separat, no? No com si tot estigués passant al mateix moment i al mateix lloc.
Sí, sí, exactament, no? Aquí el protagonista és un musulmà de València que s'ha de traslladar fins a la Meca, però travessa molts territoris que són cristians i s'ha de relacionar amb els cristians, amb els quals, doncs, bé, hi havia això, una relació, no sé si una cordialitat, però una relació que es basava sobretot en el tema comercial. Hi havia un benefici allà, per tant, es toleraven. No és tan diferent avui en dia.
Sobre les novel·les de viatges, no?, les històries de viatges, el protagonista sol tenir clar on anar, no? Però en el teu cas, no?, veiem que l'Abu va fent toms, no? No té gens clar cap on ha d'anar, només sap que ha de marxar de casa. I, no sé, volies trencar expectatives de lectors, que no esperessin el de sempre, que no estiguessin esperant que l'Abu arribés a la Meca i allà s'acabés la novel·la, o, no sé, el viatge és completament erràtic, no?
De fet, l'Abu Jafar no vol arribar a la Meca, ell només vol marxar de casa, doncs unes circumstàncies tragicòmiques que el porten a marxar de casa seva, i a partir d'aquí el que vol és comprovar si realment en el món de fora tenen lloc totes aquestes històries fantàstiques que ell ha conegut a través de cançons i d'històries de trobadors, etc, etc. I després s'adona, doncs bé, que el món no és exactament com li havien cantat, però ell no té una perspectiva molt clara d'on vol anar.
Gens.
Ell,
fet, es troba una persona random que li diu, doncs, he d'anar no sé on, diu, jo també
sí,
hi aniré, perquè no ho tinc decidit,
el que troba, no?
No?
L'aventura el troba amb ell, més que no pas ella l'aventura. I a risc de ser una mica coello, no? Ell d'alguna manera el que vol és descobrir-se a si mateix, no?
A vegades, doncs, aquestes històries de viatges són per parlar d'un aprenentatge, no? Però a mi em dóna la sensació que el pobre Abu, el gran aprenentatge és adonar-se de la seva pròpia estupidesa i de l'estupidesa del món. No sé si creus que hi ha gent que mai arriba a fer aquesta reflexió.
No ho sé, de les reflexions que fa la gent. Ara aquí veure el que he pretès, i d'aquí una miqueta el títol, més que de l'absurditat de la gent o de les expectatives i tal i qual, és el tema dels déus també, no? És a dir, l'Abu Jafar travessa tot el Mediterrani, es creuen persones de diferents religions, de les tres religions que coneixem, monoteistes, també d'aquesta religió que jo m'hem tret de la màniga, que és una mena de mitologia, doncs, que entronca amb Lovecraft, amb Poe, i te n'adones d'alguna manera que totes aquestes mitologies, que tots aquests déus, doncs, mostren la mateixa indiferència pels humans, no? És a dir, ja pots resar d'una manera o d'una altra, un déu o un altre, al final tots ens trobem absolutament sols davant el que hi ha, i els déus, en cas d'existir, doncs, acostumen a ser ferotges, cruels i bastant indiferents a nosaltres, no?
Tot i aquest missatge, jo diria que és un llibre bastant optimista. A veure, no farem spoilers, però vull dir...
Jo crec que és un llibre divertit. Jo crec que és un llibre divertit, o almenys és el que he pretès a l'hora d'escriure, que sigui divertit, però no havia pretès que fos positiu. Sí, no farem spoilers perquè, clar, al final jo crec que marca una miqueta el llibre.
No parlarem del final, no?
Sí, és un final homenatge també en el... Poe i tota una literatura, no?, que ja des de les cites que apareixen al començament, doncs és molt... He intentat que fos molt clar, però no sé si el missatge és optimista. El missatge jo crec que, bé, aquí com deia abans, és un llibre obert, però he procurat que sigui un missatge realista.
Bé, això dependrà de com es miri,
sí,
no?
Sí, evidentment.
També una altra reflexió que extraiem d'aquesta lectura de la novel·la és sobre com ens pinten l'amor les novel·les d'època. A mi em dóna la sensació que te'n fots una mica. És així?
L'amor.
L'amor, sí.
Sí, clar, aviam, el protagonista és un adolescent, té 16 anys i el cap ple de pardals, no? Com diu la sinopsi de la contraportada. En aquest sentit, tots els cavallers des de Don Quixot saben que, a part d'anar a buscar cavalleries, han de tenir una dama també a la qual, doncs, salvar. No se sap exactament de què, però l'han de salvar d'alguna cosa, l'han de defensar, etc, etc. Per tant, a Bujafar també s'enamora, i s'enamora d'oïdes. Bé, diràs, hosti, quina xorrada. Doncs bé, hi ha un trobador que a l'edat mitjana està perfectament documentat, que va anar fins a Trípoli, em sembla que era, perquè va sentir a cantar una princesa d'allà i va quedar enamorat d'oïdes, no l'havia vist mai. No sabem si va complir les expectatives o no quan la va veure.
Anava a preguntar si s'havia portat la decepció.
Però és un acte heroic, i en aquest sentit, doncs, els personatges romàntics, heroics, fan coses d'aquest tipus. La Bujafar vol ser un personatge així.
Et pots enamorar d'algú que no has vist mai?
Sí, segurament, per què no? Sí, sí, sí.
Ens pot canviar la percepció d'algú quan ens falta una dada clau?
En quin sentit?
No vull fer spoilers, no? Però el protagonista passa una part del viatge amb una persona, no? Que després resulta que no és qui s'esperava, no? I canvia, no?, la seva percepció.
Sí, al llarg de la novel·la, doncs, he intentat introduir algun element que generi això, la sorpresa en el lector, i que a la vegada, doncs, també generi que es faci preguntes. El món àrab, que era un món en aquells moments molt més obert, permissiu, i des del punt de vista, doncs, del sexe, doncs, tenia menys manies, permetia, jo crec, que aquí fer aquest joc, que no és tan fantàstic com pugui semblar. És a dir, el lector, quan arribi en el punt que et refereixes i que no podem fer esment i que tot queda una mica críptic, doncs crec que ha d'entendre que això no és tan fantàstic com d'altres aspectes de la novel·la.
Vols dir que fins i tot hi ha casos històrics documentats, no?
Sí, hi ha un poeta, per exemple, que apareix una citació d'ell aquí, que es diu Abu Nawas, que està perfectament documentat, que era un personatge, doncs, vaja, que dintre del món àrab, doncs, defensava l'homosexualitat, el llibertinatge, i tenia uns problemes relatius. Això, problemes relatius, em refereixo que, home, no és que fos tremendament acceptat, però sí que era una cosa que d'una certa... que es tolerava de manera relativa. Era bastant impensable que això dins del món cristià en aquells moments, doncs, s'hagués assumit amb la mateixa naturalitat.
Això també és de canta la balança, no?, de cap a aquest viatge, de dir, doncs mira, hi ha llocs, no?, que pensen d'una altra manera que
sí,
potser convé més, no?, també.
Sí, 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 sí. La diversitat en aquest sentit ha intentat, doncs, que es veiés en la novel·la.
I quin feedback està tenint aquesta novel·la? Com estàs rebent les crítiques, els comentaris?
Home, ja m'estic realment sorprès. No sé si és perquè les crítiques dolentes no me'ls diuen o si realment, doncs, les coses estan anant bé, en el sentit que tothom, doncs, més o menys, però tothom està satisfet, tothom n'està parlant bé, i per ser una primera novel·la en què jo m'esperava senzillament, doncs, poder-la publicar, que ja va ser tota una alegria i un premi, que Males Herbes, que va ser la meva primera opció, doncs, me diguessin que sí. No només l'hem publicat, sinó que ara mateix acaba de sortir una segona edició. Per tant, home, n'estic més que content de com estan anant les coses.
I ara que el manuscrit ha sortit del calaix, hi haurà més títols amb el teu nom? Estàs escrivint alguna cosa?
Sí, bueno, clar, de coses escrites, saber-les ailes, no? És com les meigues, això. Tinc coses escrites i aquesta novel·la ja està escrita, doncs, tenint en compte també la possibilitat que hi hagi connexions amb altres històries.
Ah.
Clar, són moltes històries en si que fan referència a mitologies, a déus, la idea ja estava aquí d'alguna manera en germinal, no? Però vaja, no tinc pressa en acabar una altra novel·la, encara que quan una cosa te l'han publicat i rutlla, doncs, genera il·lusió, no?, poder seguir per aquí, doncs, vull prendre en calma, vull fer les coses bé, i si tot rutlla, doncs, potser sí, en un futur mitjà termini, a l'igual.
De fet, el tema de la mitologia que has comentat és una de les crítiques més positives que hem vist, no?, que hem anat llegint ressenyes i crítiques de lectors que diuen que s'han enamorat, no?, de la teva mitologia, de les teves històries. No sé si això també, doncs, trigaràs en abandonar-les, diguéssim.
Clar, la novel·la, d'alguna manera, entronca en el món dels mites de Tulu o en el món de Lovecraft, i entronca a través d'Edgar Allan Poe, a través d'aquesta novel·la que us comentava, de la narració d'Arthur Gordon Pym, perquè és la primera vegada que apareix aquí el crit de Tekeli Li. Tekeli Li és un crit que, bueno, no se sap exactament què significa, però que després Lovecraft va recuperar les muntanyes de la follia i en d'altres novel·les seves, doncs, per a confeccionar aquest univers dels seus mites, bàsicament. Jo aprofito una miqueta l'excusa del Tekeli Li i d'un altre element lovecraftià per ateixir-me una mitologia pròpia. Per què? Doncs bàsicament perquè amb Lovecraft està perfectament estudiat, ha estat superquadriculat tot avui en dia, és realment poc sorprenent, en el sentit que ja tots coneixem la jerarquia dels seus monstres, sabem qui és el cosí de no sé qui, que es va casar amb no sé quant, o sigui, és tot ja molt previsible en aquest sentit. M'engabanyava un pèl intentar-ho inserir exactament dins de Lovecraft i vaig permetre una miqueta la llibertat en aquí de crear-me una mitologia pròpia, però emparentada amb aquesta, no? Bé, m'alegra saber que ha agradat, no? Que ha agradat, perquè a més m'ha permès això, parlar d'històries que tenia i inserir-les dins d'aquesta mitologia.
Doncs veurem què ens espera el següent títol amb el Daniel Genís. Moltes gràcies per passar pel Quimèric.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Quimèric als festivals.
Aparquem la literatura i parlem de cinema i d'homenatges, perquè hem de parlar del Berretina, la 7a edició que s'ha fet el 16, 17 i 18 de setembre a Cornellà. Mm-hmm. I mai havia vist un festival de terror on hi hagin tants homenatges. O sigui, és espectacular. Normalment el ret homenatge a una persona, que és la que se li dona el premi, però sí, tota aquesta edició és un homenatge en si. Mira. Per què ho diem? Des del leitmotiv, que és God Save the Cage...
Me suena. Algo ha pasado.
És una...
Algo de una senyora.
Un homenatge a Nicolas Cage, perquè a més aquest leitmotiv ja era, ja existia abans que morís la reina d'Anglaterra.
El Nicolas Cage està viu, no?
No, ja, però la reina no.
Clar, però són uns visionaris, aquests de Cornellà. Són uns visionaris.
L'han matat. L'han matat perquè tingui sentit.
Però... jo he de dir, he de llançar una crida, perquè l'espot del festival era una samarreta amb tota recopilació de tot de cares de Nicolas Cage de diferents pel·lis d'ell.
Uh-huh.
Vull saber on la venen, o sigui...
Que mal rotllo.
Si se l'han fet ells, jo vull que em facin per el vulgo, també. Perquè,
que guai. Veure,
Nicolas Cage és guai. I hi ha gent que dirà, per què Nicolas Cage? Perquè Nicolas Cage ha sortit de l'armari friki fa uns anys i ja no tornarà enrere.
No, la veritat és que està una mica
cucu. Anades, clar, vull dir, se li han anat completament la olla i ens agrada que sigui així, però per això hi ha aquest homenatge. I a més es va presentar el llibre Les 100 primeres pel·lícules de Nicolas Cage, de Paco Alcázar i Torio García.
Vull dir
que clar, van aprofitar tot perquè quedi ben mono, i hi havia moltíssimes referències a Nicolas Cage, tantes que fins i tot durant el festival vam poder veure, en aquest cas ho sentirem, coses com aquesta.
Hola, soy Jordi Brau. He tenido la suerte de doblar a Nicolas Cage en más de 60 películas. Lamento no poder asistir a vuestro festival Retina, pero os mando un fuerte abrazo. Y recordad, Nicolas Cage es...
¡el puto!
Em vull posar això com a despertador cada matí. Per quedar-me amb alegria. Soc la puta!
Home, i més amb la veu del Jordi Brau. O sigui, què més vols? O sigui, ja, perfecte.
Molt bo.
I l'altre homenatge, anem per ordre, no? Per ordre cronològic de l'inici del festival, el van retre el psicòleg Sebastià Darbó, també conegut com a professor Darbó. No sé si el coneixeu, però és molt conegut perquè és, sobretot a la seva època, no, dels anys entre els anys 70 i els anys 90, estava especialitzat en parapsicologia. Que l'altre dia parlàvem amb la meva parella que aquest concepte de parapsicologia fa tants anys que no se sent, que vull dir, l'heu sentit vosaltres algun cop?
Que va.
I a mi em sona un concepte molt de quan jo era petita, no? Vull dir, realment fa molt que no se'n parla. Directament ja s'ha inclòs en les pseudociències i ja està, ja ens hem oblidat, no?
Sí.
Ell va fer una definició sobre ell mateix, i crec que és la més adequada, no?, d'entendre per què estava en un festival de sèrie B i per què li reten homenatge.
Vaig ser el pioner del cinema fantàstic parapsicològic, o sigui, el cinema de la ment, no el fantaterror. Aleshores, jo vaig començar el cinema als anys 60, fent espagueti westerns, vaig començar desaprenent. I he arribat a ser productor, director, guionista, editor de fotografia. Ho he fet tot, no? Tants anys. I vaig començar sent el pioner. I ara, que ja s'està morint el cine, ara hi ha audiovisuals, ara ja soc l'últim mohicano. O sigui, per tant, he fet una trajectòria del pioner a l'últim mohicano.
A la trobada també va parlar de la seva trilogia Viaje al Más Allá, El Ser i Más Allá de la Muerte.
Aquestes tres estan basades en fenòmens paranormals autèntics, vull dir, casos autèntics. El que Àngel Sala, el director del Festival de Sitges, diu és el docu-horror, o sigui, coses documentades passades al cinema. no són de terror. En nostres pel·lícules no hi ha gent perseguint amb un ganivet o amb una serra, una cosa d'aquestes, que això ja entra dintre del fantaterror i del gore. No, és una cosa purament mental i dels fenòmens que es produeixen.
De fet, en el festival vam poder veure Viaje al Más Allá, que explica 5 casos reals en escenaris de Catalunya, com per exemple la Vall de Núria, Calonge, Gavà i Mataró. La Vall de Núria era completament reconeixible, vull dir, per tothom que hagi estat allà és com, mira, no? Cremallera. A veure, a mi em va agradar molt la pel·lícula. Sí que és molt de la seva època perquè és de l'any 81. Uh-huh. L'any passat va fer els 40 anys. I es nota, no?, pel muntatge i per la qualitat de vídeo, però l'argument doncs està currat i a més, a mi que m'agrada molt tot el tema paranormal, doncs m'agrada, vaig gaudir moltíssim la pel·lícula i
és
tinc ganes de veure.
És que les de por crec que són igual de les que menys passen de moda.
Sí,
perquè
eh?
Si està ben feta...
A veure, l'únic que grinyola a dia d'avui és que intenti justificar els 5 casos. O sigui, uh-huh. I ell ho defensa com a punt fort del seu cinema, de dir, és que clar, les altres pel·lis no expliquen el per què. A mi, francament, aquestes alçades de la pel·lícula em molesta que busquis una explicació científica a coses que per mi no la tenen. Aquí cadascú amb la seva cosmologia, no?
Bueno, vale. Tot és veure-ho.
Exacte. Molts pensareu, a més, això és gènere fantàstic, perquè clar, hem tingut aquesta discussió a vegades.
Ja
podríem considerar que això entra dins de l'àmbit fins i tot religiós, no? Vull dir, de creences. Uh-huh. Ell creu que sí que és gènere fantàstic i va explicar el per què.
Perquè està englobada a l'autorització del Ministeri de Cultura. Gènere, comèdia, western, fantàstico. Ho tens clar? Aquí ho explico. És fantàstic perquè són fenòmens que normalment no es veuen, són paranormals. Jo sóc psicòleg i m'interessen, estudio els fenòmens de la ment profunda, del subconscient. Quan un va a Fàtima o a Lourdes entres en aquella pileta, aquella piscina, i oh, no puc caminar, no, camino malament, i surts allà caminant i corrent, això és psicosomàtic. Diferent seria si l'home no tingués peu, ja que és una aportació de matèria. Llavors sí que sí, hi ha sobrenatural, però no és sobrenatural, és paranormal. Aleshores, això és fantàstic per moltes persones. I no tenim explicació de per què moltes vegades es produeix.
Però sembla que la popularitat que es va aconseguir amb aquestes pel·lícules, que va ser molta, com demostra els diners recaptats, no va agradar a alguns estaments. I es va procurar que no anessin més allà, segons el mateix Darbó.
A Barcelona, fèiem, als anys 60, vam arribar a fer 111 pel·lícules, o 114 a l'any. Hi havia indústria, laboratoris, empreses de vestuaris, maquillatges, efectes especials, doblatge, tot això se'n va anar a pique. Se'n va anar a pique per culpa dels polítics. I van atacar el cinema de gènere, com per exemple el cinema fantàstic. No se puede hacer más. Hay que hacer cine intel·lectual. Com si els que fem cine fantàstic som uns catetos i no és intel·lectual, no és cultura. No parla dels càtars, dels templers, dels alquimistes, de la telepatia, de l'exorcisme, la possessió. No, això no és cultura, no, això no. És cultura fer les pel·lícules de Camilo Cusacela i companyia, que després no n'hi ha ninguna que se n'aguanti, totes comercialment han fracassat. Viaja al Más Allá ens va costar l'any 80 9 milions, en publicitat 10. I quan portava 30 dies, ja havia recaudat, a final de mes, al mes de febrer de l'any 81, sí, va estrenar el 81, ja havia recaudat més de 30 milions. O sigui, això vol dir que la gent interessava. I en canvi aquestes pel·lícules cultes, malament, però anaven subvencionades, cosa que les nostres amb la vida.
En tot cas, està clar que les pel·lícules i la trajectòria de Darbó tenien el seu públic. Gent com en Diego Peñalver el va seguir en programes com Catalunya Misteriosa i creia que calia posar sobre el paper tota la feina que havia fet i per això ha escrit i li ha publicat de moment 3 llibres.
Vas trobar en aquell moment que, a part d'aquell dossier que li vas dedicar, trobava que per una carrera tan extensa com ell havia tingut durant tota la seva vida, no hi havia cap llibre dedicat a ell. I trobava a faltar això, no? Sempre hi ha directors que tots coneixem com Jesús Franco, o com Larraz, o com, no sé, molts d'altres, Chicho Ibáñez Serrador, que tenen els seus llibres dedicats a ells, a la seva carrera, ben merescuda, i ell no la tenia. Llavors, aprofitant aquell contacte que vas començar a tenir amb ell, les vegades que ens anàvem veient arrel de l'entrevista, li vas proposar de fer aquest llibre, cosa que ell va estar d'acord, que em va ajudar moltíssim, moltíssim, moltíssim des del primer moment, que es va implicar molt amb tot el seu temps, hores i hores de veure'ns de
material
fotogràfic i en vídeo, de tota mena. Va ser al·lucinant. O sigui, va ser un treball molt laboriós, però que reconec que sense ell no el podria haver fet i que la qualitat que té, la qualitat final de la que estic ben orgullós, també és gràcies a ell per tota l'ajuda que em va proporcionar.
Albert Retina també van presentar el llibre de Viaje al Más Allá, aprofitant que l'any passat, com dèiem, es complien els 40 anys de la pel·lícula.
I explicava cada cas que veureu a la pel·li, explicava el cas des de la versió cinematogràfica, el cas explicat del cas real que va passar i després l'explicació parapsicològica del per què s'ha produït allò, no? Si és un efecte de la ment, si és un efecte de potser un ente del més allà, ara ho descobrireu. I llavors aquesta primera part del llibre és aquella mateixa que havia de sortir sí o sí perquè valia molt la pena i estava descatalogadíssim. I llavors quan em va proposar de reeditar aquell llibre, jo li vaig comentar, val, i si ara donem veu a tota la gent que va participar a la pel·lícula, des de gent de l'equip, com Martín Ardanaz, com Johnny Baciné, actors com Ramiro Oliveros, com Berta Cabré, Emilio Gutiérrez Cava, hi ha moltíssims. Va ser fantàstic, va ser al·lucinant, no sé, trucar a tota aquesta gent, quedar amb ells amb qui es podia per la pandèmia, i si no per correu, em van tractar superbé, van estar sempre disposats, i el resultat està aquí, o sigui, és, no sé, crec que és el més complet que hi ha sobre aquesta pel·lícula.
I per tancar els capítols dels homenatges, també es va reconèixer la llarga trajectòria de Javier Botet.
Uh-huh.
A veure, ha fet de director, ha fet d'actor, sí. Ha estat implicat tant en grans produccions
com
en curtmetratges, però amb els amics, rotllo cutre, saps? Uns curtmetratges de riure. I, de fet, aquí es va combinar les dues coses. La part d'homenatge, que se li va entregar el premi Golden Ticket de forma virtual,
sí,
per videotrucada.
Ah.
I, de l'altra, la part aquesta dels curtmetratges, que ens en van passar 6, que eren tots de riure. I, bé, només n'hi havia un que era un dramón, però fins i tot l'escena final feia riure. Vull dir que...
Ah, mira.
Vull dir que sempre donant aquest... I el que els van dir els de l'organització és que, al final, ja no és un homenatge, no només com a seva trajectòria, sinó també el seu paper d'actor, que potser és el que menys es recorda o el que menys es té present quan es parla de Javier Botet.
Bueno, és que jo quan li vaig veure, vaig dir, és que aquest home l'he vist fa molt poc, a la pel·lícula de Càmera Café, no sé si l'heu vista.
No.
És que ha sortit fa gens i era un dels personatges.
Bueno, és que Càmera Café ha rescatat a molts actors, eh?
Sí.
Impressionant, la pel·lícula, eh?
Doncs sí, allà el vaig veure jo fa poc.
Doncs mira, ell està rodant una altra pel·lícula i de fet per això no va poder venir al festival i va ser molt curiós perquè, clar, la videotrucada era des de l'exterior d'un pub on s'estava fent la festa de final de rodatge.
Ostres.
I van poder sentir això.
Acabamos de terminar esta mañana una pel·lícula y justo hoy estamos aquí de fiesta. Yo estoy cansado, me quiero ir a casa, pero un ratito me he venido a saludar. Y nada, he salido del pub para hacer la conexión porque me apetecía, nada, venir y deciros que la verdad es que es un honor dedicarme a algo que amo, algo que disfruto, que me da la vida y que luego encima haya gente que valore tu trabajo y que te agradezca o disfrute y bueno, incluso, pues eso, que llegue a estos puntos, ¿no? Que alguien te llama y te dice que te quieren hacer un homenaje o que te quieren valorar en estos festivales y tal, pues es, para mí es, no puedo estar más agradecido a la vida.
I després de veure aquests curtmetratges del Javier Botet, vam poder veure Eating Miss Campbell, que va ser el segon cop a tot el món que es va poder veure aquesta pel·lícula, del britànic Liam Reagan. Ell va venir físicament allà, va estar parlant, doncs, explicant una mica com havia rodat la pel·lícula. Em va semblar un noi molt entranyable, molt britànic i molt catxondo. Vull dir, crec que ens ho vam passar molt bé.
Però entranyable a nivell Marina? Ojo.
No, diferent, diferent.
Diferent,
més
diferent.
Tirant a nerd. O sigui, saps, ulleres de pasta, saps, aquest perfil. A veure, és una pel·lícula que us agradaria perquè té molt d'humor. Es fa una mica de burla de les pel·lícules de terror, sobretot del terror adolescent, gore, de suïcidis i tal, i se'n fot molt de les matances d'instituts a nord-americans, perquè al ser britànic doncs és com, nosaltres som britànics i mai tenim matances, anem a organitzar la nostra pròpia matança, i d'això va la pel·lícula, brutal. A veure com surt això, eh? Bueno, ai, per mi el millor de la pel·lícula és que surt el Lawrence Harvey, que és el protagonista del Cien Pies Humano 2. Amb la qual cosa...
No.
I surt amb boles en un moment donat. Jo crec que...
Bueno, a lo mejor...
Ja està, se'ns acaba el temps del programa. Jo crec que no podem dir res més. Iker, Marina, gràcies per venir.
A tu.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies fent-vos una extensa crònica de la Survival Zombie que us hem explicat i la convenció Soc Friki, Soc Cultura que es fa el pròxim cap de setmana a Figueres. Que vagi molt bé, adeu-siau!